L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial un dia més la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Som a dimarts, som a 14 d'abril, una jornada més. Repassem l'actualitat del territori, ho fem, com sempre, avançant el sumari de continguts en titulars. Temps d'actualitat que elaborem conjuntament les diferents emissores municipals associades a EMUTE i que avui encetarem amb la mirada posada en diumenge que ve i aquesta manifestació en favor de la Festa dels Bous a les Terres de l'Ebre. Ajuntament i Taurins de la Plana han convocat una reunió informativa per explicar tots els detalls organitzatius d'aquesta jornada prevista per diumenge, unes reunions informatives que al llarg d'estos dies aniran tenint lloc també a diferents municipis del territori. El candidat a l'alcaldia d'Amposta, Francesc Miró, assegura que la llista que presenta és la idònia, amb experiència i joventut, per fer un canvi serè a l'Ajuntament Ampostí. Un dels principals objectius dels socialistes ampostins és la compra de l'antic edifici del Col·legi de les Monges, al centre de la ciutat. I encara en clau política i sense moure-nos d'Amposta, Esquerra Republicana demanarà un informe sobre la legalitat de les dietes cobrades per l'alcalde en els seus desplaçaments a Barcelona. Esquerra pren aquesta iniciativa després de la denúncia presentada dies enrere per Plataforma per Catalunya i en la que s'assegura que s'han passat dietes per tasques alienes a temes relacionats amb l'Ajuntament. A l'informatiu d'avui parlarem també del sindicat Unió de Pagesos que denuncia els presumptes enganys dels fabricants de maquinària per vendre tractors sense frens homologats. El Papyrus guanya la primera ruta de les tapes marineres a l'Ametlla de Mar, una ruta celebrada durant el mes de març a diferents establiments d'Alcanar, la Ràpita, l'Ampolla i l'Ametlla. A Alcanar i les Cases, la tapa guanyadora va ser la del restaurant del Club Nàutic de les Cases. Aquest cap de setmana se celebren 12 hores de cançó improvisada a l'Ebre, un certamen que acolliran dos municipis, com Sant Jaume i Deltebre. I a la recta final del nostre temps d'actualitat, avui destacarem també que han estat enregistrats 5 sismes en 15 hores davant les costes de l'Ametlla de Mar. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida ampliem aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el nostre temps d'actualitat. Comencem parlant de la Festa dels Bous i d'aquesta manifestació prevista per diumenge que ve, dia 19 d'abril a Amposta. Amb la mirada posada en aquesta jornada, Ajuntament i Taurins de la Plana han convocat una reunió informativa a Santa Bàrbara en la que s'explicarà el programa i l'organització d'aquesta manifestació a favor de la Festa dels Bous a les Terres de l'Ebre, manifestació, com diem, que a la capital del Montsià s'ha previst per diumenge que ve. Aquestes reunions informatives tindran lloc al llarg d'aquesta mateixa setmana també a altres municipis del territori. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
L'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre ja ha fet públic el programa d'activitats i l'organització de la manifestació que ha convocat per al diumenge 19 d'abril a Amposta per demanar respecte i llibertat per la festa, la tradició i la cultura dels bous tal i com s'entenen a les Terres de l'Ebre. Per això, aquesta setmana, els diferents ajuntaments, penyes taurines i comissions de bous locals han començat una sèrie de reunions informatives per explicar com es desenvoluparà la manifestació. Ho explicaran a tots els aficionats als bous i també a tot aquell que vulgui participar-hi. Santa Bàrbara acollirà aquesta reunió aquesta mateixa tarda a les 7:30 al Museu de la Vida a la Plana. Joaquim Martí, com a membre de la Comissió de Bous i la Penya Planers pels Bous, explicava a la Plana Ràdio que les activitats començaran a la capital del Montsià a partir de les 9 del matí amb una parada de mansos pels carrers de la ciutat fins a les 11, quan es donarà inici a la manifestació encapçalada per bous inflables i carretons taurins, seguit de xarangues, grups de batucada i dolçaines. També hi haurà exhibicions de cavalls i es comptarà amb la participació d'associacions equines, ramaders, penyes i comissions d'arreu de Catalunya i també del País Valencià, entre altres. Martí, com a president de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, també volia mostrar l'agraïment a tots els que han anunciat la seva participació a la convocatòria i molt especialment a l'Ajuntament d'Amposta per les facilitats que els hi han donat per poder dur a terme la manifestació. L'escoltem.
Vam estar parlant amb l'alcalde i regidor de festes de l'Ajuntament d'Amposta, que s'ha de dir que s'han portat de meravella, ens han facilitat un munt de coses, molta paperassa molt han fet ells, o sigui que estem molt agraïts a l'Ajuntament d'Amposta de la forma que s'està comportant en l'ajuda en aquesta manifestació. En principi havia començat tot a les 11, però segurament si no hi ha cap canvi a última hora, a les 9 del matí hi ha molts de ramaders que portaran els seus animals, portaran mansos i farem una passejada pel poble amb els mansos i les esquelles i per a fer una mica de rebombori que la gent comenci a moure, i a partir de les 11 ja començarà el que és la manifestació. Primer l'encapçalarà una empresa que es diu Bou per la Vila de Castelló, que porta uns hinchables, són uns bous molt grans així hinchables que aniran davant. Després anirà la pancarta amb la Junta de l'Agrupació de Penyes i altres associacions com la Federació de Penyes de la Comunitat Valenciana o l'Associació en Defensa dels Bous de la Comunitat Valenciana també. Entre altres també, bueno, la gent de la UTIA, que és la Unió de Taurinos i Aficionados de Catalunya, que es desplacen des de Barcelona dos autobusos, i sobretot doncs, presidents de les associacions i ganaders també que podran participar en la junta de l'agrupació de penyes. Després hi ha dos pancartes que seran també portades per xiquets, perquè és el futur de la festa, seran portades per ells, i després aniran tots els pobles.
La manifestació sortirà des del pavelló de Fires d'Amposta fins a l'avinguda de la Ràpita. S'enfilarà pel carrer Major per acabar davant l'Ajuntament, on es llegirà un manifest a favor de la festa. Per acabar actuarà Guardet i la seva rondalla i el cantautor Carlos Valldepérez, que interpretarà una cançó reivindicativa.
Manifestació pel respecte i llibertat a la festa, a la cultura i a la tradició dels bous. Manifesta't a Amposta el diumenge 19 d'abril a les 11 del matí des del pavelló Firal. Taurins, aficionats, ara és l'hora de dir sí als bous. El 19 d'abril, tots a Amposta per defensar la nostra tradició.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara en clau política comentant qüestions que en este cas ens arriben des d'Amposta. La primera d'elles, el candidat de l'alcaldia d'Amposta pel Partit dels Socialistes, Francesc Miró, ha assegurat que la llista que presenta és la idònia i amb experiència i joventut per realitzar un canvi serè a l'Ajuntament d'Amposta. Un dels principals objectius és la compra de l'antic edifici del Col·legi de les Monges al centre de la ciutat. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
El Partit dels Socialistes d'Amposta ha presentat la seva llista a les properes municipals d'Amposta, una llista que, segons el seu candidat, Francesc Miró, és la millor llista per Amposta, una candidatura que assegura combina joventut i experiència amb gent honesta i garantia d'un canvi serè. Francesc Miró ha dit que no solament volen guanyar, sinó que també volen governar a la ciutat d'Amposta. Així ho deia Francesc Miró.
Com hem dit en més d'una ocasió, nosaltres som el canvi que necessita la ciutat d'Amposta. Per això hem configurat una llista amb homes i dones amb molta experiència en l'àmbit municipal, també amb gent jove, amb gent amb experiència i amb moltes ganes, perquè a l'endemà mateix aquest canvi que prometem, a l'endemà mateix de complir-se les eleccions municipals, ens hem de ficar a treballar en benefici dels homes i dones d'Amposta. La ciutadania d'Amposta ja no pot esperar més, perquè com dic sempre, cada cas, cada família, en persones a l'atur és una angoixa, un patiment, que hem d'acabar des del primer moment.
La número 2 d'aquesta llista serà Anna Tomàs, que ja va ser regidora de l'Ajuntament d'Amposta. El número 3, l'actual regidor Joan Castellano, i també l'actual regidora Lluïsa Lizàrraga ocuparà la número 4. Cal destacar que entre els punts estrella del programa del Partit dels Socialistes estaria la compra de l'edifici de les Monges i també del sindicat per destinar-los a temes relacionats amb l'associacionisme.
Gràcies, Manel, i no abandonem encara Amposta, en este cas, encara continuant en qüestions polítiques, per destacar que Esquerra Republicana demanarà un informe sobre la legalitat de les dietes cobrades per l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, en els seus desplaçaments a Barcelona després de la denúncia dies enrere presentada pel regidor de Plataforma per Catalunya, en la qual s'assegura que s'han passat dietes per tasques totalment alienes a temes relacionats amb l'Ajuntament. Des d'Amposta Ràdio, novament, Manel Ramon.
Esquerra d'Amposta, Esquerra Republicana, demanarà màxima transparència en les dietes pagades a l'alcalde per part de l'Ajuntament després de la denúncia presentada per Plataforma per Catalunya. Esquerra Republicana demanarà un informe a Secretaria i Intervenció per validar la legalitat d'aquestes dietes. Segons Adam Tomàs, la millor eina que tenen els polítics per tranquil·litzar la ciutadania és la transparència, i això és els que demanen, que tothom pugui tenir accés a aquestes dades. Així ho explicava Adam Tomàs.
Perquè pensem que la millor eina que tenim els ciutadans per estar tranquils és la transparència. És a dir, si nosaltres als ciutadans els oferim transparència, els ciutadans podran estar tranquils de que no hi ha res a amagar. I en tot cas, si és certa tota la documentació que ens ha fet arribar als portaveus municipals, la persona que ha ficat la denúncia, en els assentaments que han de dietes passades, sobretot la majoria vinculades a la sanitat catalana, pues, bueno, volem saber si aquestes dietes se podien passar o no es podien passar a l'Ajuntament.
Segons el regidor d'Amposta, davant la gran quantitat de càrrecs que ostenta l'alcalde d'Amposta, és necessari que es posi ordre i transparència per saber quines coses s'han de pagar per part de l'Ajuntament i quines no. Per la seva part, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha manifestat que en cap moment ha passat cap dieta que no correspongui a tasques realitzades com a alcalde o com a membre de l'Associació Catalana de Municipis, i ha denunciat la manera de fer política de Plataforma per Catalunya i la desesperació d'Adam Tomàs per ser alcalde de la ciutat, costi el que costi.
Del 24 al 26 d'abril, 11a Fira de l'Arròs i el Comerç a l'Aldea. Tallers de cuina, degustacions d'arrossos, concerts, exhibicions equestres, trobades de playmobils, de punteires, de jotes... Tot això i molt més t'espera a l'Aldea del 24 al 26 d'abril, 11a Fira de l'Arròs i el Comerç.
L'informatiu Emute. Seguim ara parlant del sindicat agrari Unió de Pagesos, un sindicat que aquest cap de setmana ha denunciat se sent estafat i enganyat per concessionaris i fabricants de tractors, ja que els han venut vehicles nous de trinca, vehicles agrícoles que no compleixen amb els requisits per passar la inspecció tècnica de vehicles, la ITV. En concret, la majoria dels tractors venuts com a nous no tenen el sistema de frens de servei que serveix també per aturar el remolc que arrossega el vehicle. El coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, assegurava que instal·lar aquest dispositiu costa al voltant de 1.500 euros més per vehicle i critica que tractors nous no el porten quan és obligatori des de l'any 1981. És per això que el sindicat anuncia faran un pols als fabricants i concessionaris per aconseguir que equipen degudament els tractors i, si no, no descarten recórrer als tribunals. Escoltem les declaracions que, com dèiem, a l'Agència Catalana de Notícies feia el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, explicant que incorporar aquests frens suposaria el pagament d'uns 1.500 euros suplementaris per tractor. Joan Cavall.
I volem intentar trobar solucions, perquè clar, el que no podem fer és que la gent vagi comprant una cosa i després doncs tingui. Dir que un aparell homologat, perquè clar, si no poses l'homologat tampoc val, perquè el sistema de frenada hi ha hagut algun... Bueno, en aquest món hi ha molts ferrers i gent enginyers que diuen, escolti'm, jo li poso doncs aquest kit i vostè frenarà igual. No, té que ser homologat. Homologat estem parlant de 1.500 euros per vehicle. I clar, 1.500 euros per vehicle, doncs bueno, costa molts de guanyar, doncs venent la llet a 30 cèntims amb ofertes als súpers de 29 que no s'entén, o el blat com hem venut aquest any a no gaires diners, o les pomes i les peres, doncs, també el preu que acaben allà. I per això, doncs, que hem engegat una mica la campanya aquesta, a veure, expliquem a la gent, i la Unió, si és que no s'avenen esperem que sí, que s'avinguin a parlar-ne doncs, l'associació i els fabricants de maquinària, doncs, si no s'avenen, a tothom que l'hagin presumptament enganyat, doncs els ajudarem a que se'ls restitueixi i se'ls fiqui.
Segons Joan Cavall, coordinador nacional d'Unió de Pagesos, el món de la pagesia se senten enganyats.
Què vol dir això? Vol dir que tot vehicle agrari doncs, que durant molt d'anys s'ha venut, la seva targe d'inspecció tècnica, el document que diu que porta unes característiques, que porta aquest sistema, molts, però a la màquina doncs, no l'acaba portant. Clar, quan anem a passar a la inspecció tècnica, aquests anys bàsicament miren això, primer. El que et fa la inspecció tècnica et mira, va darrere el tractor i et mira si té un endoll. No serveix a que tu diguis que ja has ficat un sistema, perquè hi pot haver tractors doncs, que no s'havien fabricat sense això, i per tant el pagès vol acabar complint la norma, doncs apliquem un sistema d'accionat manual, no? Tot hidràulic, d'accionat manual, diuen no. Si no és l'homologat i és el sistema que acaben diguin ells que és el que tenia que sortir de la casa, no val. Que tu diguis que pots físicament frenar el remolc, que això tècnicament es pot fer, si enxufa un sistema hidràulic amb els mandos que es fan a l'altre i ho pots accionar manualment, es frena. Això es demostra que tècnicament es pot fer. Bueno, aquest sistema tècnicament es pot fer, no el volen.
Des de l'any 1981 que aquest fre de servei és obligatori, però segons Unió de Pagesos, les estacions mòbils de la ITB no han començat a reclamar que siguin els homologats fins ara. Unió de Pagesos, amb aquest motiu, ha engegat una campanya sota el nom Prou d'enganys en maquinària, volem solucions per a la pagesia, una campanya que té com a intenció exigir la reparació dels presumptes enganys de concessionaris i fabricants de maquinària. Els tractors passen les ITB a partir dels 8 anys de circulació i ho fan en estacions de servei mòbils que es desplacen als municipis. El sindicat tampoc no està d'acord d'haver de passar la ITB de manera periòdica i asseguren que en altres països, com ara per exemple França, només cal fer-ho quan hi ha alguna compra-venda. A més dels problemes amb el fre de servei, el sindicat també ha detectat que els equips d'aplicació dels productes fitosanitaris nous tampoc passen les inspeccions. El motiu, segons Cavall, és que la normativa estatal és més exigent que la europea i molts d'aquests equips estan homologats seguint les directrius europees. Per això, reclamen a l'Estat que adecuen la normativa a la fixada per Europa o que els fabricants d'aquí complisquen estrictament amb les exigències del Reial Decret que fixa els requisits. I continuem ara amb una qüestió molt diferent, parlant del PAP Irus, que guanya la primera ruta d'etapes marineres a l'Ametlla de Mar. Durant el mes de març, en aquesta primera ruta d'etapes marineres de les Terres de l'Ebre, 45 establiments de 4 municipis com Alcanar, la Ràpita, l'Ampolla i l'Ametlla han elaborat tapes amb productes del territori, de la mar i de qualitat. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, l'Ampolla i l'Ametlla de Mar han celebrat amb èxit durant el mes de març la primera ruta de les tapes marineres de les Terres de l'Ebre, que ha comptat amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona al territori. En total hi han participat un total de 45 establiments de les 4 poblacions, 7 a Alcanar, 13 a Sant Carles de la Ràpita, 11 a l'Ampolla i 14 a l'Ametlla de Mar, que han preparat tapes amb productes de la mar, eriçó, ortiga, musclo, ostra, pop, llangostí i galera. El preu per tapa més beguda ha estat de 3 euros i per aquesta primera edició s'ha arribat a un acord de col·laboració amb la cervesa Moritz. D'entre els bars que han participat a l'Ametlla de Mar, el jurat, format per diferents mitjans de comunicació i blocaires de la zona, com Igers Ebre, Surt de Casa, Evadirte i No Hi Ha Ous, van seleccionar la del Pap Irus, elaborada pel xef del restaurant La Subhasta, Marc Anton. Així, l'etapa titulada Kraken ha estat la guanyadora d'aquesta primera edició. Escoltem Damià Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme.
Bé, doncs, després de l'experiència de compartir un projecte com les jornades de la galera entre les viles marineres de les Terres de l'Ebre, la valoració d'aquesta primera ruta d'etapes marineres és molt positiva. Va ser un èxit total. El primer cap de setmana no, perquè degut al mal temps no es van fer gaire etapes, però el segon cap de setmana es van complir les expectatives. I bé, doncs, degut a aquest èxit, s'ha acordat reemprendre aquest projecte de cara l'any que ve amb les segones a la segona ruta de tapes marineres. I bueno, felicitar al guanyador de la cala de la Mella de Mar, la millor etapa, al Papyrus, i agrair a tots els bars participants i encoratjar-los ja i de cara a les properes jornades de la Tonyina Roja, que ja estem preparant amb molta il·lusió, i d'aquí poquet ja podrem fer públiques les tapes i les fotografies i a més les jornades i també dels menús dels restaurants.
El lliurament dels premis va tenir lloc aquest passat divendres 10 d'abril als diferents municipis i als bars participants, però també es va completar la jornada amb els guanyadors del sorteig dels premis entre els participants d'aquesta primera ruta d'etapes marineres. Recordem que es van donar diversos premis, com per exemple una sortida amb el Tunatur a la Mella de Mar, una visita a la Llacuna de les Olles a l'Ampolla, una ruta de les Muscleres a Sant Carles de la Ràpita i una ruta a la Moleta del Remei i a la Casa O'Connor, al Canà.
Gràcies, Olga, per completar aquesta informació. Dir també que el veredicte del jurat per als millors establiments, per a les millors tapes del Canà i les cases, ha estat el següent. El primer classificat i guanyador de la millor tapa marinera 2015 al municipi del Canà ha estat per al restaurant bar del Club Nàutic de les Cases amb la tapa Solla Cru. El segon classificat, la tartaleta de patata i ceba amb polp i allioli del restaurant Cafè del Mar la Lluna de les Cases, i el tercer classificat ha estat per al pinxo de croqueta de pop del restaurant Bar de la Penya Barcelonista d'Alcanar. I en clau cultural,
dins del desplegament del Pla Local de Dones, taller Retorn a l'Origen. Un viatge a l'essència de lo femení. Taller de primavera. Naixen noves arrels. Algo està emergent. Element terra. Facilitadores. Reyes Martín Simón, professora de ioga. Pilar Centelles Mas, farmacèutica de l'ànima. Dissabte, 18 d'abril, de 4 a 7 de la tarda. Lloc al local de l'Associació de Dones de l'Aldea, antiga estació de tren. Organitza excel·lentíssim Ajuntament de l'Aldea. Inscripcions a l'Ajuntament, les places són limitades. Màxim 15 persones. El preu del taller és de 10 euros. Dissabte 18 d'abril, de 4 a 7 de la tarda. Inscripcions obertes a l'Ajuntament de l'Aldea, telèfon 977 45 0012. Taller Retorn a l'Origen. Ajuntament de l'Aldea.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I seguim ara a ritme de propostes i activitats d'agenda. Per fer-ho, anem cap a Deltebre i també al municipi de Sant Jaume, dues poblacions que aquest cap de setmana acolliran les 12 hores de cançó improvisada a l'Ebre. Des d'allà, des de Ràdio Delta, ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
Deltebre i Sant Jaume d'Enveja acolliran la 8a edició de les 12 hores de cançó improvisada, una trobada de glosadors d'arreu del país. Després d'haver-se celebrat a Palma, Ferreries, Berga, València, Manacor i Sabadell, la festa s'instal·la al Delta, on hi ha gran tradició en el gènere de la jota improvisada i és la terra d'alguns dels més reconeguts mestres cantadors. L'esdeveniment està organitzat per Cor de Carxofa, l'associació cultural que promou el cant improvisat arreu dels països catalans. Escoltem Gemma Balaguer.
Les 12 hores de glosa van néixer a Palma, a Mallorca, l'any 2008, i es tracta d'una festa que aglutina improvisadors de tot arreu dels països catalans, per a fer 12 hores seguides, és a dir, una marató de rimes i melodies de cançó improvisada.
El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Deltebre es mostrava molt satisfet de poder acollir un esdeveniment d'aquestes característiques, Joan Alginet.
Jo penso que és una d'aquestes coses que dignificaran encara més en clau de territori l'aposta que els ajuntaments de l'Ebre, o en aquest cas els dos ajuntaments de Deltebre i Sant Jaume, volem fer per no perdre els nostres costums i les nostres tradicions, en aquest cas, per exemple, de la jota. Els ajuntaments tenim l'obligació i el compromís de vetllar per les nostres tradicions i per la nostra cultura. El Delta de l'Ebre és una zona, un territori, on la jota, tant cantada com ballada, és la nostra senya d'identitat. És un plaer per a Deltebre, en aquest cas, acollir aquesta trobada, i per tant arribar a la conclusió que en definitiva la gent del nord, la gent del sud, la gent de les illes, la gent de València, la gent de Catalunya tenim moltes coses en comú, no només una llengua, sinó que també costums i tradicions, en connotacions diferents i en sensibilitats diferents, però en moltes coses en comú.
12 hores de cançó improvisada començarà el divendres 17 d'abril a les 9 de la nit amb una trobada de cantadors de Ronda de l'Ebre a la plaça Mossèn Gabriel Zapater, on els vinguts per a l'ocasió i la gent del territori podran gaudir dels cants autòctons i copsar l'estat de salut de la improvisació ebrenca. El dissabte dia 18 la jornada s'inaugurarà a les 12 a la plaça de l'Ajuntament amb una mostra de les diferents modalitats de cançó improvisada d'arreu dels països catalans, que comptarà amb la presència dels millors glossadors i cantadors de parla catalana arribats de Mallorca, Menorca, la Catalunya Central, el País Valencià i les Terres de l'Ebre. Posteriorment està previst que comenci el dinar popular al Centre Cívic amb una també sobretaula glossada, on es començaran a escalfar les veus per a la cercavila, que començarà a les 4 de la tarda. Una ruta des del pont Lo Passador que recorrerà diversos bars de Sant Jaume d'Enveja fins a arribar al casal, que és on tindrà lloc el sopar. Finalment, les 12 hores de cançó improvisada a l'Ebre clouran al bar Vora Riu.
Gràcies, Lluïsa. Continuem ara, abans d'arribar a la informació meteorològica, destacant que han estat registrats un total de 5 sismes en 15 hores davant les costes de l'Ametlla de Mar. L'Observatori de l'Ebre ja va detectar un primer repunt de l'activitat sísmica en aquesta zona la tardor de l'any passat. Tot i això, és una activitat que entra dins dels paràmetres de la normalitat. Des de la Cala Ràdio, novament, Olga Tomàs.
Registrats 5 sismes en 15 hores davant de la costa de l'Ametlla de Mar. L'Observatori de l'Ebre de Roquetes ha registrat entre els dies 9 i 10 d'abril fins a 5 petits sismes davant de la nostra costa a uns 20 quilòmetres endins. Com ja va informar anteriorment, vam informar, el principal va tenir lloc dijous a la 1:31 de la tarda. Finalment, amb una intensitat de 3,2 graus a l'escala de Richter i que va ser notat lleugerament en diverses poblacions, com per exemple Vandellòs, Reus, on hi ha platja, i també alguns veïns de l'Ametlla de Mar. A més, s'han registrat fins a 4 nous microsismes que podrien ser rèpliques de l'anterior. 3 el mateix dia, cap a les 8 del vespre, un altre a les 8:30 i l'altre a les 9:15, pràcticament d'entre 1,1 i 1,4 graus en l'escala de Richter. També recordar que l'Observatori de l'Ebre n'havia registrat un 5è a les 4 de la matinada d'1,1 graus el passat divendres.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
De moment, aquest matí s'espera que faci sol a tot arreu, ja ho veuen. El cel és serè, tot i que s'han format alguns bancs de boira sobre el mar, afecten sobretot a l'arxipèlag Balear, en punts del litoral, i aquí a Catalunya no descartem que al llarg del dia pugui rebre també algun banc de boira, algun núvol baix, només a la mateixa línia de la costa. Per tant, el pronòstic d'aquest matí és de sol, temperatures més altes, al migdia les màximes poden arribar amb facilitat entre els 23, 25 o 26 graus a les comarques de l'interior, al voltant dels 20 a la costa, i a la tarda poden créixer quatre núvols, però sense més conseqüències. Sol al País Valencià, també a l'arxipèlag Balear, amb el permís d'aquestes boires que hem comentat, que també es podrien formar en alguns punts del litoral d'aquí a Catalunya. I en pròxims dies, demà farà sol també, però a la tarda aniran augmentant els núvols, sobretot per les comarques de l'oest. I dijous i divendres destacarem els ruixats que poden créixer a la tarda, especialment al Pirineu i al Prepirineu.
Com és habitual diàriament, també avui amb la previsió del temps i dedicant-li un raconet de la recta final d'aquesta repassada a l'actualitat, arribem a l'hora de posar el punt i final a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre d'avui dimarts, 14 d'abril. Temps d'actualitat que un dia més ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, una jornada més. Gràcies per la vostra confiança, gràcies per escollir-nos. Demà hi tornem. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.